Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per escoltar Cope Menorca, gràcies per escoltar el programa Entre músiques. Entre músiques, com sabeu, és una entrevista amb un convidat o convidada que ens arriba del món de lo social, del món de lo polític, del món cultural o del món esportiu. El convidat d'avui és en Miquel Àngel Maria Ballester. Gràcies, Miquel Àngel, per estar aquí. És difícil contactar amb en Miquel Àngel i que tingui una mica de gent disponible.
Estones, gràcies per convidar-me i gràcies per haver trobat l'estona, també.
En Miquel Àngel Maria Ballester va néixer dia 31 de març de 1965 a Mó, fill d'una família obrera. Son pare era mecànic ajustador de fàbrica de la bisuteria Catissa i sa mare era sastresa, fent feina des de casa per als sastres de Mó. És el major de quatre germans, té dues germanes i dos germans. Va anar sempre a una escola pública, en el Col·legi de Sant Joan, el mateix barri de les Tanques del Carme, col·legi que l'any 77 es va donar pas a la nova escola Antoni Joan. Ha format part de diversos col·lectius, inicialment del grup de joves de la parròquia de Santa Eulàlia, la joventut del PCM, l'associació de veïns Molí d'Esplà, la coordinadora per la pau i el desarmament, el comitè de solidaritat amb Amèrica Llatina i altres col·lectius. Va fer l'educació secundària a l'Institut Joan Ramis de Mó. Va estudiar posteriorment també en el seminari entre 1984 i 1990. L'any 1990 es va llicenciar en teologia i el 1991 el van ordenar capellà i va quedar com a vicari a Ferreries. Això va durar fins l'any 1994, on va demanar la secularització. Va decidir després cercar feina i formar-se en l'àmbit de l'exclusió social. No ho hem dit, però en Miquel Maria està casat amb l'Alin i té dues filles, na Roser i na Mariona. En l'etapa de 2003-2007 va combinar la feina de professor de religió en la continuació del seu compromís polític com a membre de l'executiva del PCM. L'any 2006 va publicar la primera novel·la, Torna Yusuf. El 2014 va formar part de la candidatura en el Consell Insular de Menorca que preparava Més per Menorca, encapçalat per Maite Salort. Des de el febrer del 2022 és el coordinador general de Més per Menorca. Convé dir també que en Miquel Maria, a més d'haver escrit a mitjans de comunicació i d'haver publicat alguns llibres de narrativa infantil i juvenil, novel·la i alguna cosa d'assaig, si alguna cosa el defineix és com a un lector insaciable. A casa seu ho diu, té més de 4.000 volums i no en té més perquè no hi calen. Bé, Miquel, jo tampoc no llegis més perquè tens bastantes fues de currículum, però has convidat a estudiar, tu que és de ratllar.
Bueno, ja no sé si fa falta afegir gaire cosa més. Moltes gràcies per aquest resum, perquè és molt exhaustiu i jo crec que ja dono una mica les pistes de quina és la meva trajectòria, no?
Sí, és una trajectòria molt potent. Com ho és la conselleria que actualment la Conselleria de Cultura és una de les conselleries, per jo, en els que ens dediquem en el món cultural, més estrelles, va? Vull dir, d'aquelles que tenen una trajectòria pública i que la gent veu i reconeix.
Sí, t'ho accepto i a més estic content que ho diguis, perquè a vegades hi pot haver un poc aquella concepció de que la cultura, un departament de cultura del Consell o una regidoria de cultura d'un ajuntament és com allò a l'escola, determinades assignatures que són assignatures Maria, no? Hi ha gent que es pensa que també hi ha conselleries Maria i en aquest cas només és Maria perquè és el meu llinatge, la conselleria és conseller Maria, però per jo en absolut és una conselleria Maria, per jo la cultura per jo personalment és una passió i per tant tot el que jo estim de la cultura i de la projecció cultural ho he intentat abocar donant el millor de jo mateix durant aquests anys i per si no n'hi havia prou perquè som conseller de cultura des de l'any 2015, el 2019 hi vam afegir també joventut i esports, no? Encara és una opció de fer transversal la cultura amb aquests dos altres àmbits èxits de, que jo dic en el centre la característica principal del departament meu és que les quatre àrees que duim, cultura, educació, joventut i esports, en el centre tenen les persones, no? Per això és el més important.
Clar, per això entendreu que vos digués antes que era molt mal de fer trobar un poc de gent amb en Miquel Maria, perquè realment, com que a més és un conseller que s'hi dedica, aleshores, clar, les competències són moltes, si un vol.
Sí. Sí, és bé, la gent apreta i a vegades costa perquè te demanen una reunió, vols anar a Colcacte i ja te coincideixen tres més i evidentment no tenc el do de ubicuitat i només puc anar un cada vegada i a més en la jornada de feina no tot el temps puc estar reunit perquè fer feina vol dir també llegir, documentar-te, estudiar els temes, preparar intervencions, negociar coses, no? Però bueno, jo crec que ara duc 7 anys i que dintre de tot ho duc bé. A vegades estones és una mica estressant, no puc dir el contrari, mentiria si digués el contrari, però jo crec que mira, fins i tot me corregiré, no diré que sigui estressant perquè crec que l'estrès és la manera com vius la saturació de feina. Saturació sí, estrès qualque momentet, però en general procur no estressar-me. De fet, intent passar del ritme trepidant de feina que el resultat no transmetre que hi ha nervis o intentar dur-ho en pau d'esperit i amb seny i claredat, no?
Va, amb aquesta música és una música que escoltaves molt a casa teva.
Sí, senyor, imaginada.
Originada a Mó i a Menorca, en general,
sí, sí, sí.
És un grup que encara ara se posa moltíssim.
Correcte. Traginada, jo me marca un poc l'adolescència, no? Jo som de Mó, tot i que els darrers anys visc a Ferreries, he viscut 13 anys a Mallorca, però som nascut a Mó i la meva infància i adolescència transcorre a Mó. I jo tinc perfectament el record d'algunes de les actuacions de Traginada. Quan parlem de Traginada sembla que és un grup que va durar una eternitat i només va durar 4 anys. Van gravar 3 discos en 4 anys, van fer un munt d'actuacions a Menorca, també fora, però va marcar una època, no? És una època, els anys de la transició democràtica, en què hi ha una efervescència musical, cultural, hi ha un retrobament del poble de Menorca en les seves tradicions, en la seva música d'arrel, amb la llengua, no? I tot això, Traginada ho exemplifica. I per tant, per jo, posar Traginada, escoltar Traginada, que va caure molt en gràcia que nostra, van comprar els discos, els teníem en vinil, naturalment, no? Encara no existien els CDs, els cassets sí, però que nostres els teníem en vinil. Posar Traginada, encara avui, me transporta en aquell moment de efervescència democràtica, de efervescència per la cultura local, per la cultura pròpia, i m'adú també, per exemple, en el record d'una actuació que vam fer per les festes de Sant Jaume a les festes d'Esgrau, la colònia d'Esgrau, on a casa meva tenim caseta, amb mon pare i mon mare, amb uns concos també van construir unes casetes allà en Esgrau, en els anys de creixement d'aquella colònia. No m'agrada dir-li urbanització, perquè no ho és una urbanització, no?
Clar.
És una colònia bàsicament de gent obrera de Permó. I Traginada, un any, per les festes de juliol, va venir a actuar allà i va ser una cosa que encara avui en dia molta gent recorda, no?
I això és poder que va tenir Traginada. Molt més enllà, sinó també a Ciutadella i a molts
sí,
de
puestos. Sí, sí, sí.
I la veritat és que, i fa poc hi va haver aquell homenatge dels anys...
Sí, motiu dels 40 anys de la publicació del primer disc.
I que va ser un èxit, que el van tenir que repetir perquè,
exacte,
perquè
exacte.
No hi havia gent. Miquel, és que t'anava a dir, va fer gràcia, bueno, gràcia, tu em vas dir, diu, la meva infància és d'un fill de classe obrera del barri de les Tanques del Carme, de Mó. Vivíem a un dels pisos que va promoure Catisa per als seus treballadors.
Sí, senyor.
I això està bé, perquè a vegades un pensa que moltes vegades hauria de ser així amb moltes feines, sobretot ara en l'època turística, amb el turisme que xerram. Hi va haver una època que els hotels estaven obligats a tenir unes habitacions per al personal. Perquè, clar, aquest gran problema que hi ha actualment de manca de vivenda, vull dir, fixa't tu, els anys teus, aquests anys 60, 70, Catisa, que era la principal empresa de Menorca, tenia unes cases a posta per... És curiós
sí, 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 sí.
Que això no hagi seguit, és bé? Vull dir, no...
Sí, hauríem d'analitzar molt a fons les causes, ara no és el moment de fer-ho, però sí que es ve que si retrocedim en els anys 60 hi ha diferents empreses a Menorca que participen allò que s'ha anomenat l'empresa postfordista, no? En termes de sociologia de l'empresa. Empreses que tenen consciència de que han d'oferir als treballadors i a les seves famílies una projecció més enllà de donar-los feina. Catissa, amb això era un exemple molt, perquè Catissa tenia guarderia, jo, la meva primera escolarització preescolar és a la guarderia de Catissa, els fills dels treballadors anàvem allà, l'empresa pagava una mestra perquè tingués els fiats de preescolar. Catissa tenia una pista de bàsquet i un club, tenia batels que feien regates en esport de mor, més tard va construir una pista de tennis, tenia això, activitat esportiva, tenia un petit teatre on hi feien sarsuela, on hi feien comèdia menorquina, concerts, etc. És a dir, que tenia una projecció social molt important i també va tenir una projecció de suport social en els treballadors. Hi havia un economat on els treballadors podien anar a comprar, hi havia un bar que feia un menú sobretot per als que vivien fora de la fàbrica, perquè al migdia, l'estona de pausa que hi havia, poguessin dinar allà a un preu molt, molt econòmic.
No, i el bar amb el menú que va ser fins que es va...
Sí, sí, fins que va desaparèixer la fàbrica, efectivament. Sí, sí, va durar molt d'anys. I també aquest element de que un moment donat, per fidelitzar precisament els treballadors, hem de pensar que els anys 60 són els anys de l'extraordinari creixement del món bisuter a Mor, i per tant els bons treballadors, els treballadors qualificats, estaven molt disputats. Si una empresa oferia, en aquest cas ja, no vull dir que fos una cosa egoista, no? Però hi havia un guanyar-guanyar, no? Tu com a treballador te convenia que amb una opció de compra poguessis arribar a tenir un pis que amb unes condicions perfectes, i a la fàbrica li anava molt bé oferir-te aquelles condicions perquè te fidelitzava com a treballador. Per tant, això és una mica un indicador del dinamisme econòmic i social que hi havia als anys 60 en l'entorn de la bisuteria a la banda de Mor, i diria que també en torn en escalçat en els altres municipis de Silla, sobretot a Loi i a Ciutadella. Una meravella, m'has tocat la fibra ara amb aquesta música, sóc el cor intern de Madame Butterfly.
Sí, la boca, boca chiusa.
Exacte, boca chiusa, sí senyor.
És que dic, bueno, em sembla que també era, a part de que és una de les primeres músiques que tu dius que vas escoltar, que jo sempre dic que escoltar i sentir no és el mateix.
Sí senyor.
En aquest cas d'escoltar, perquè clar, com escoltar devies sentir músiques infantils i altres, però aquesta és una de les que primeres vas escoltar. Clar, vull introduir aquí aquest factor, el teu factor, diríem, religiós, o sigui, has fet comentar el fet de que molta gent no ho sap, te vas enterar avui per programa, altres sí que ho saben, que vaig ser capellà uns anys.
Sí, sí, sí.
I vas deixar de ser-ho precisament per aquest famós tema del celibat, perquè dius tu que et vas enamorar d'una lota i vas deixar efectivament això. El celibat, com és que encara en aquest segle encara es qüestiona?
Bueno, jo crec que potser sorprendré si dic això, jo crec que el celibat té sentit i té el celibat pel regne, no? que és com se sol explicar teològicament, té molt de sentit, però hauria no d'estar vinculat forçosament a l'exercici del ministeri de capellà, no? Això de fet passa a les esglésies catòliques orientals, no anem a cercar altres protestants o altres confessions religioses, sinó dins la pròpia Església Catòlica a l'Orient, a Ucraïna mateix, que ara Ucraïna està en guerra, els capellans catòlics ucraïnesos són casats, no?
Clar, això és el que jo me demano, vull dir, tu diran, per fet de ser casat o no, deixes de creure? Com és que no s'entén?
Bueno, perquè a l'Església li costa molt canviar, és un dinosaure que li costa moltíssim donar passes amb una certa agilitat, no? Jo crec que el temps demana que el celibat torni a ser opcional, pot tenir raons històriques,
si
però avui en dia el celibat obligatori ja no té sentit.
Si tu te mires en la quantitat de gent que no es fa capellà precisament per això, jo crec que amb la mancança que hi ha de capellans, seria una manera de tenir-ne.
I les dones també. Bueno, no? Jo crec que no hi ha cap raó teològica per excloure les dones de poder ser capellans, no? Capellanes. Menor que les capellanes són una altra cosa, però podrien tenir-ne cada dia de capellanes, diguem, missa, no?
És que, clar, ses rons són les mateixes per la qual els talibans de Sant Joan no volen que les dones qualquin.
Efectivament. Rons històriques, rons de tradició, etc. Sí, sí. És així.
Bueno, això ho volia comentar perquè, direm, dit la teua biografia, entre cometes, que jo tenc, que tu m'has posat i tot això, clar, aquest factor religiós és molt potent en tu.
Sempre hi és.
I clar, en el fons, dius, és una frustració en el fons no poder exercir en el seu moment més de capellà, tot i que després vas fer de professor de religió, etc., i que després et vas vincular amb feines socials, a Mallorca principalment, que també en podem xerrar d'aquest tema, de quines són les feines que en Miquel Maria abans de ser polític feia.
Exacte. Sí, per això, en la meva trajectòria vital, en ratllat de cultura, en el principi d'aquesta conversa, evidentment ratllam de política, que és el que m'ha dedicat ara, i parlam de religió. Jo te diria que aquests tres àmbits són els que marquen tota la meva trajectòria vital, no? Des de que jo tinc curs de raó i fins avui. No n'hi ha cap de ses tres que en cap moment de sa vida m'hagin deixat d'interessar o m'hagin fet entrar en crisi, no? En política, diguem, entre cometes, professionalment, m'hi he dedicat molt pocs anys, 4 anys a Mallorca i ara en duc 7 a Menorca, però tens 56 anys, vull dir que és una...
Els 4 anys a Mallorca, de fet, feies una feina política, però no estaves cap davant de cap...
No vaig ser conseller, regidor, vaig ser un, de 8 mesos director insular de Cultura i Patrimoni en el Consell Insular de Mallorca, i la resta de la legislatura 1999-2003 vaig estar fent feina internament dins el PCM, és a dir, estava com assalariat, com alliberat dins el partit, però no tenia un càrrec públic. Vull dir que en realitat la meva trajectòria política com a càrrec públic és molt curta, és molt petita, no? Només hi he dedicat uns anys, però en canvi, jo el que dic és que a la política d'una manera o de l'altra m'hi he dedicat sempre, perquè forma part de la meva existència, de la meva manera d'entendre el món, de la meva manera d'habitar el món, no? Jo no sé habitar el món d'una altra manera. I quan ratllem de religió t'he de dir exactament el mateix, que vol dir que tenc una fe sòlida, inquebrantable, sense dubtes? No, tenc dubtes cada dia de moltes coses, no? I una pertinença a l'Església que a vegades se me fa difícil, perquè hi ha molts moments en què determinades dinàmiques de la pròpia Església van enratllat del celibat, etc., que no compartesc, però en cap moment no m'he sentit fora de l'Església, en cap moment, ni m'he sentit empès a abandonar l'Església, no? Entenc que hi ha gent que sí,
ets un catòlic practicant.
Som un catòlic practicant i ho he estat sempre, no hi ha hagut cap moment de la meva vida en què hagi trencat. A part, podria dir d'un període breu de l'adolescència, que supos que això també és bo. És a dir, una volta me vaig haver confirmat, sí que vaig tenir un parell d'anys de rebel·lió, no? Que vaig trencar en tot, però precisament vaig coincidir a la Creu Roja, on vaig fer l'emili, amb una persona que havia fet el mateix procés que jo, i vam fer junts el camí de retorn a través del grup de Santa Eulàlia i del moviment de joves cristians. Aquesta persona és Antoni Carreras, un amic de l'ànima que va morir ara fa un any i un any i no arriba un mes a Equador, a Quito, com a missioner.
Sí, he vist que en la teua biografia el nomenes bastant perquè has tingut una trajectòria amb ell llarga, o sigui, vau començar junts, vau fer coses junts, després ell se'n va anar a Equador...
Sempre hem caminat en paral·lel. Sí. Antoni i jo mos hem estimat moltíssim, mos hem entès moltíssim, i són trajectòries paral·leles, ho puc dir així.
I clar, la seua mort, sobtada amb una edat encara molt jove, va afectar molt.
Molt, perquè no m'ho l'esperàvem, i perquè Antoni havia desplegat una activitat. Els darrers temps estàvem fent feina amb els jesuïtes a un centre que es diu Centro del Muchacho Trabajador de Quito, i s'havia abocat en cos i ànima a atendre famílies amb un risc extrem de vulnerabilitat precisament durant el confinament i l'impacte de la Covid. Si pensam com ens ha impactat la Covid a nosaltres, imaginem un país en vies de desenvolupament, un país empobrit com és Equador, com és la ciutat de Quito. Antoni va, jo tenc fotos d'Antoni fent feina com una espècie d'escafandre repartint bosses de menjar a cases que no tenien cap tipus de recurs més que el que els hi podien dur, no? I aquest és el darrer any de la vida d'Antoni, fins al moment que es va posar de baixa perquè ja estava malalt i malauradament va morir, però marca molt quina ha estat la trajectòria d'Antoni Carreras.
Dame una cosa més alegre en aquest cas.
Som-hi.
Sí. bueno, no tot és això, hi ha una música moderna que li agrada també a en Miquel Maria, Dire Straits, en aquest
cas. Straits, sí, és un grup que em va agradar molt, molt, molt durant uns anys, l'escoltava cada vegada que treia un disc nou. Aquest disc, si no record malament, és el 85, Brothers in Arms, i és la cançó que dona títol en el disc, i és una cançó que l'he triada, que era pogut triar una altra, però he triat aquesta perquè és una cançó pacifista. És una cançó que ratlla de sa pau i de sa germanor, de sa fraternitat, en definitiva, no? I crec que en aquest moment en què ses espases tornen a estar altes a Europa i just aquí de vora a Ucraïna, és el moment de posar aquesta cançó i xalar, perquè és una gran cançó per la seva música, però també escoltar-la i, si no sabem anglès, cercar una traducció que avui en dia és molt fàcil i llegir reflexionant la seva lletra, que està molt bé.
Aquesta cançó és una que me vas posar com a la cançó que em sembla que, diguem, posaves quan vas conèixer a parar. Però després me la vas baratar. Me vas dir, no, millor si me poses aquesta. De U2.
U2, sí. Sí, sí. Sí, perquè són dos grups molt diferents, però que tots dos formen part dels anys de la coneixença entre en Alalín i jo, no? I mos agradaven a tots dos, i per tant hi pot haver altres músiques que agraden més a un dels dos, però en aquest cas tant Dire Straits com U2 mos agradaven a tots dos. I en el cas d'U2 també hi havia un altre component, i és que en Bono té una trajectòria també on la religió forma part de la seva vida i del seu missatge. Hi ha moltes cançons, moltíssimes cançons d'U2 que tenen un contingut que és teològic quasi bé, no? Una reflexió fins i tot amb un punt místic, no? I això mos va interessar tant a la Link com a jo, fins al punt que amb el grup Somnis Blaus de Ferreries, que durant un temps vaig col·laborar, vam fins i tot gravar un parell de cançons i tal, vam incorporar en el repertori alguna cançó d'U2 perquè per la seva temàtica i les seves lletres deia molt en el que nosaltres érem i vivíem també.
Per cert, tu la música, a part d'escoltar-la quan tens temps i quan pots, i evidentment en els concerts que vas, que són molts, toques algun instrument?
Sí, xerris com pots ser guitarra. L'avi meu era guitarrista, l'avi Miquel, l'avi matern, era guitarrista que sonava, acompanyava glosadors, i també sonava amb un trio que eren acordió, guitarra i violí, i animaven ballades i balls de cases i de llocs quan fèiem festes en l'estiu i tal, d'estir ratllant de fa molts anys, els anys 40, etc., els anys 50. I de petit, ca nostra van voler que jo també, com l'avi Miquel, aprengués a sonar la guitarra, i vaig anar durant, diria que eren 3 anys, amb en Cosme Huguet, que sonava amb el grup folclòric d'Amor, i feia classes de guitarra que seva. Després també vaig fer una mica de solfeig i guitarra a l'Escola de Música d'Amor, solfeig amb en Deseado Mercadal, un músic moltíssim conegut i recentment homenatjat. Però he de dir que hi ha vegades que fas coses i que la falta de continuïtat te deixen un poc a mitges, i jo l'aprenentatge de la música el vaig deixar absolutament a mitges. He continuat sonant la guitarra, acompanyant cançons, etc., però no puc dir que sigui músic.
Pat Metheny sempre és una guitarra agradable.
Sí, Pat Metheny. Això és una de les músiques que diria que m'agraden a jo i a l'Alín no. Sí, o no tant, no? A jo jazz, i particularment, molts de grups, però ara ens centrem en Pat Metheny, m'ha acompanyat en diferents moments de sa vida, perquè en Pat Metheny és un músic bastant camaleònic, no? Tot i que té una coherència, ha fet coses molt diferents en la seva vida. I a temporades, un poc com es Guadiana, no? A temporades l'he perdut de vista, i llavors l'he recuperat a un Pat Metheny desconegut que feia coses noves i que sempre m'han interessat. Tot allò que és nou que ha fet, sempre li he trobat un punt que m'ha enganxat.
Com a conseller, en Miquel Maria també fa moltíssima carretera i escolta una música com aquesta. On els bandolers s'amaguen coses que comptaven sols a les raposes. Budolaven llops per mala fi, gaudint les valls en les nits mentiroses. Sentiu la calma, salmorra i vi sublim, saleu la parla, andalusins, colliu el fruit, unfleu el pit, pareu taula, ronda una teula... Deixem escoltar una estona, perquè no és habitual escoltar aquesta música en ràdio, s'escolta poc.
Exacte,
no?
Sí.
El grup Zo...
Diània és el nom, sí. El nom que se li dona a la zona de la Vall d'Albaida i fins a Dènia, no? Tota aquella comarca del sud del País Valencià, I sa lletra, no sé si és exactament igual o està basada, però és d'en Vicent Andrés Estellés, el gran poeta valencià, no? Jo, Zoo, me va interessar molt des del primer moment que els vaig descobrir com un grup capaç de cantar en català, en valencià en aquest cas, de connectar amb generacions molt joves, amb un tipus de música, amb una proposta musical molt valenta, molt agosarada, molt moderna, no? Que combina rap, combina hip-hop, música molt, molt, molt d'avui, i a la vegada poder fer això que fan, que és meravellós, de lligaró en sa poètica valenciana del segle XX, no? Ho trobo meravellós en això, que un jove que probablement un adolescent no s'atracarà mai a llegir un llibre d'en Vicent Andrés Estellés li pugui entrar per ses orelles a través d'una cançó de Zoo, ho trobo genial.
Per cert, sa salut de sa nostra llengua del català en sa variant de Menorca, com la veus des de sa conselleria o des de tu mateix com a persona?
Bueno, no sé si és un tòpic, però diria allò que té una mala salut de ferro, no? Sempre...
Perquè a Menorca sí. Tenim una bona salut de
sí,
llengua,
però no podem ser
autocomplients.
Exacte, en comparació amb el nostre entorn. Però per altra banda, tenim una manca a Menorca d'oferta de lleure i d'oci en català molt gran. No tenim cinema en català, no tenim diversitat de ràdios en català, en sa publicació, els llibres, hi ha literatura en català, però per exemple pràcticament no hi ha assaig en català. Jo som molt lector de filosofia i de teologia i puc dir que amb això es publica poquíssim en català avui en dia. Vull dir que, bueno, no podem ser gens cofois de quin és l'estat de salut de la nostra llengua, no? Gens. De totes maneres, tampoc no som... és a dir, jo no m'agrada gens fer llàstima, perquè crec que el català, el coneixement i l'ús del català, m'ho l'hem de guanyar per la simpatia i per la seducció. I per tant, si només diem que el català és una llengua amb problemes, malament anarem. Jo crec que hem de dir que el català, la supervivència de la nostra llengua, depèn de l'ús que en facem, i per tant, anim a tothom a viure en català. Ja està. No crec que tingui més complicació que això.
Aquesta música te relaxa.
Això és una Vicky Mel. Sí, una delícia. I l'aigua regalima pel paraigües d'escapar. Hi ha una roca a prop la mà. I l'intrèpid paisatgista s'hi tira de cap, sabates i corbata dins l'oceà.
Com la vas descobrint, aquesta...
La vaig descobrir amb una notícia de ràdio, que perquè havia guanyat o havia estat finalista, no me'n record, dels Premis Enderroc, els premis aquests de música en català. Me venia absolutament de nou i era justament aquesta cançó, L'Espantaocells.
Sí.
Ja fa estona de sona, s'hauria dit anys que fa, però aquest disc té anys, és el primer seu. I me va agradar molt. Durant un temps me va interessar un poc la música, no directament el country pròpiament dit, però sí la música el bluegrass, per exemple, o música profunda de sobretot del sud dels Estats Units, i sobretot les propostes que a partir d'aquesta arrel tradicional americana innovaven. I me va semblar que en Vicky Mel sintonitzava perfectament amb aquesta música americana, però això era una novetat en català, aquest tipus de música d'arrel americana, folk, amb un puntet folk en català, probablement des dels anys 60 o 70 no hi havia ningú que fes una proposta tan nítida, i trob que és que combina això que ha de tenir la música, no? Un lligam amb una tradició musical i a la vegada una innovació, és una veu nova en el panorama català.
I ara canviant totalment d'estil, perquè aquesta, diríem, és una de les músiques que consideres que formen part de la teua vida i li dones molta importància, seria aquesta.
Oh, John Williams, la marxa imperial.
És que no t'imagines en Miquel Marí en la marxa imperial, eh?
Això, sí, fins que no m'han vist disfressat de Darth Vader mateix o de Jedi, no?
Sí, perquè aquesta és de... dels dolents, diria.
Sí, sóc la marxa dels dolents, simne dels dolents.
Les pel·lícules també t'agraden?
Moltíssim, moltíssim. M'agraden no en el mateix nivell que te podria xerrar d'obres mestres de cinema, no? M'agrada un altre nivell. Jo tinc un amic que quasi puc dir que és família, que és en Francesc Vicenç, que és musicòleg de Mallorca, es dedica a ser etnomusicologia, a ser cultura tradicional, a ser música tradicional de Mallorca i a moltes altres coses, professor de la universitat. I en Francesc una vegada també se va sorprendre, som molt amics, ens estimem molt, i també se va sorprendre que m'agradés Star Wars. I va dir, no, diu, és que al final totes les persones que ens dediquem a coses sèries han de han de tenir un punt escapat, una cosa que sigui per permetre'm una llicència, no? I sí, jo ho reconec, som un friki de Star Wars. Se diu així.
Efectivament, els de Star Wars solen ser friquis.
Som friquis, som molt friquis.
Efectivament. I això... Són un poc fetixistes, eh?
Sí. I això ho saps la meva família, ho saben els meus amics, hi ha gent que se sorprèn, no? Jo, evidentment, a casa nostra tenc una petita col·lecció d'objectes, no en tenc cap de cas, no? No he dedicat capital en això, però sí que una vegada, fins i tot a Ferreries, me van convidar en el Centre Sociocultural a fer una xerrada sobre l'univers Star Wars. Era quan s'estrenava, o quan havia acabat la segona trilogia, i hi havia molta gent que sentia xerrar d'aquest tema, i hi havia una determinada generació que eren joves i que no sabien que això vingués de tan enrere, dels anys 70, no? I sí, vaig fer aquesta xerrada.
I tu trobes que la trilogia primera i la segona, perquè van al revés, tenen el mateix nivell o no?
No, de cap manera. La trilogia original, que és la segona, efectivament, sí que es va estrenar primer, però jo et sé millor de totes, i de les tres pel·lícules primeres, la segona, l'Imperi Contraataca, et sé millor, sens dubte. Té coses freudianes, fins i tot, no? Està molt bé.
Bueno, antes hem analitzat la salut del català. Com veus també la salut del teatre, de la música, de les coses que tu gestiones?
Jo crec que a Menorca hi ha, afortunadament, una vitalitat cultural que no té cap dubte. Un amic que també ja no hi és, Manuel Cuyàs, exdirector del diari El Punt Avui, que era de Mataró, va morir fa 2 anys aproximadament, una mica més, em deia, és impossible que Menorca i Mataró, que tenen el mateix nombre d'habitants aproximadament, Mataró una mica més, és impossible pensar Mataró en l'activitat cultural que té Menorca. Per tant, això està molt bé, però això no m'ho ha de ser fer autocomplaents, Crec que a Menorca hi ha molta activitat cultural, però m'ho falta una mica gestionar millor l'oferta i els públics, coordinar millor la programació cultural, que no tothom ho vulgui fer tot, que no tots els espais, parlaves de teatres, organitzin el mateix, i per altra banda...
I la coordinació.
La coordinació, sí, efectivament. Per altra banda, la cultura i la música i el teatre, etc., avui també és un sector econòmic, també és una oferta que genera activitat econòmica, i això han de saber des de les institucions estaria costat, però sense perdre de vista que el més important és la participació cultural, no és el consum cultural. Avui dia, quan se parla de cultura, se parla molt en termes de consum, i jo crec que el més important no és tant el públic que va a un concert, sinó els joves de Menorca, per exemple, que sonen damunt dels escenaris a un concert, no? O sigui, el floret de músics que tenim avui en dia a Menorca, de tots els gèneres, no? És impressionant.
I de cors.
Sí, són músics també, vull dir, el seu instrument et sabeu, sí, no? I tampoc, mirat des d'un altre punt de vista, a Menorca no havia tingut mai, com avui, un grup d'actors professionals com té. Evidentment no poden viure a Menorca, han de fer feina fora, perquè a Menorca no hi ha mercat, si parlem amb aquests termes, i això és positiu, i tot això ho hem d'acompanyar. Però alerta, jo vull llançar un missatge, alerta a mercantilitzar la cultura. La cultura té una dimensió econòmica, però la cultura no pot obeir a les regles del mercat.
I entens que la professionalització de la cultura és bona, o també hi ha d'haver l'amateurisme, diríem?
Les dues coses, naturalment, i crec que a poc anem aprenent i anem avançant a que una persona que fa de la música o del teatre o de qualsevol dimensió de la cultura el seu projecte de vida, allò ha de tenir un reconeixement social i, per tant, una retribució econòmica, també. En aquest sentit, els músics avui en dia, jo crec que els músics duen bastants d'anys fent una feina positiva, i és de donar a entendre que ells, quan surten a un escenari, darrere hi ha moltes hores, molt de sacrifici i molta feina, i que per tant allò és una feina, i la feina s'ha de retribuir. Avui en dia ja poca gent posa en dubte que un músic, per fer una actuació, ha de cobrar. En canvi, en altres àmbits de la cultura, com per exemple les arts visuals, un pintor, un escultor o la literatura, això no s'entén tan bé. Quan, per exemple, en el Consell van posar en marxa el Pla Salm, el pla de suport en els escriptors, en els autors literaris de Menorca, que per qualsevol escriptor que faci una xerrada a una biblioteca o que participa en un grup de lectura, es Consell li paga una retribució, crec que és de 120 euros, i va haver gent que no ho va entendre. Això ho fan perquè volen. Què vol dir perquè volen? Un escriptor fa una aportació a la societat que li du una feina, que li du un esforç, que li du una dedicació, i per tant, de la mateixa manera que si hem de baratar una porta i cridarem un fuster i no li direm aficionat, sinó que és un professional i li paguem per la feina que fa, un escriptor, exactament el mateix.
En el cas dels músics, que jo més conec, Efectivament, i el que guanyen és una misèria en comparació amb qualsevol altre sector.
Sí. La cultura, això és una cosa que s'ha dit molt i és ben certa, és que està precaritzada. Està clar.
Antes he xerrat també d'Ucrània i aquesta dissortada guerra que hi ha actualment, i he volgut posar aquesta música. Aquesta música pertany a la pel·lícula Azul, en blau, d'en Preisner, però això és signe de la reunificació d'Europa.
Exacte, sí. Aquesta música me lliga amb diverses coses, això, no? Primer, en la pel·lícula. En Preisner és l'autor de la música, és polonès, l'autor de la pel·lícula és Kieslowski, Krzysztof Kieslowski.
Aquesta trilogia.
Exacte, té aquesta trilogia que són els colors de la bandera francesa, blau, blanc i vermell.
Que jo duc les tres músiques, no donaré temps perquè anem de temps ja un poc malament.
Pot però... justut, sí. Sí, bé, aquesta trilogia per jo explica molt el que és Europa i la música és meravellosa. I a més, en aquesta banda sonora de blau, una part del text és el capítol 13 de la carta de Sant Pau, de la primera carta de Sant Pau en els Corintis, no? Que és aquell text que se llegeix tant en els casaments, no? Si jo tal, per no estimar-se, i per tant, també, com comprendràs, lliga bastant en la meva identitat, en les meves inquietuds i en la meva fe.
I de quines coses estàs més satisfet després per la conselleria? Vull dir, de quines coses i de quines manco satisfet? O sigui, de dir, bueno, dins la conselleria ha estat molt positiu, per exemple, la Semanal Català Iòtica, si és que tira endavant...
Bueno, jo podríem ratllar de Menorca Talaiòtica, però jo és un projecte estrella, però crec que ja està prou explicat i no m'estic a aprofundir. Jo te diria, en
però,
general...
Però bueno,
encara
no acabat.
Espero que puguem recollir fruit en guany. Exacte. Però te ratllaria més en general de la sensació que tenc en relació a quan vaig entrar. Quan vaig entrar el 2015 veníem del desert espectacular que havia deixat el Partit Popular en cultura. Havia retat de per tot, el govern balear i el Consell Insular havien reduït les ajudes a cultura a la mínima expressió i estava quasi en un estat d'agonia el sector cultural a Menorca. I per tant, haver retornat el dinamisme en el sector cultural, i haver, no dic que sigui gràcies a jo, no, dic que poder haver pogut fer feina junts i que tots junts la màquina s'hagi posat en marxa una altra vegada i que avui en dia tinguem el dinamisme cultural que té Menorca, jo això m'alegra moltíssim. De què m'en penedesc o que millor de totes les àrees, abans hem parlat d'unes quantes, te diria que allà on me'n vaig en el final d'aquest mandat, que ara començarem el darrer any, en la sensació de que no hem arribat a on hauríem volgut és amb el teatre. Teníem un pla d'arts escèniques que entre per diferents motius, sobretot per la Covid, no hem pogut desplegar com volíem.
I una altra cosa que també te volia comentar, però ja m'ho anem de temps, és aquesta descentralització, diríem, que a vegades demanem sempre de l'Estat en relació a la nostra comunitat autònoma i de la comunitat autònoma al nostre Consell, no, a vegades un no acaba de quedar prou satisfet. O sigui, depenint de Mallorca i les aportacions que fan econòmiques en el món, sobretot de les teues àrees, és molt insuficient.
Totalment. Sí. Jo crec que en realitat hem de pensar, hem de capgirar la mentalitat, hem de capgirar la lectura que com entenem l'autonomia. L'autonomia es va construir com una descentralització des de Palma cap a la perifèria i hem de subvertir els termes, hem de pensar de l'autonomia del futur, l'autogovern de Menorca en el futur necessita que això de ser de Balears, que no és un sentiment sinó que és una realitat administrativa, s'ha de construir de baix a dalt, no de dalt a baix, sinó de baix a dalt, i que per tant, si es consell és el qui té les competències en cultura com així és, ha de tenir recursos per poder desplegar les polítiques culturals. Jo no me sabria cap greu que el govern no fes cap aportació en cultura si hi hagués una transferència suficient de recursos en el propi Consell perquè amb igualtat de condicions en Mallorca, respectant evidentment la diferència de dimensions que té, poguéssim funcionar un poc millor. No? Però bueno, això t'ho dic de cultura i t'ho diria de totes les altres àrees.
Miquel, hem arribat en el minut ja per acomiadar-nos, el temps passa molt ràpid i això que tu ratlles de veres. Te donaré a triar dues peces per acabar aquesta entrevista. Una que és la que més tenim quan vas ballar, de Domenica d'Angelo Branduardi, O, per exemple, s'ha de Nina Simone, o sigui, una de ses dues per acomiadar.
Mira, posa'm Branduardi, perquè jo som un italianòfil i Branduardi m'agrada molt. Aquesta cançó es diu Domenica e Lunedì, vol dir diumenge. Exacte. I dilluns, que és una manera de mirar mos els dilluns d'una manera distinta, quan se sol dir, ah, quina pena, torna a ser dilluns. Però jo, quan t'he descansat el cap de setmana i torna a ser dilluns, i per tant puc tornar a posar en marxa ses eines per construir un món nou, bueno, és fantàstic, no?
Així tu fas igual que jo, que sí, no? Dic que els dissabtes i diumenges són avorrits. El que volem és marxa, no?
Sí, exacte, exacte. No, però els dimensos no són avorrits, eh?
No.
També m'ho he de descansar, però els dilluns per jo no és un dia trist, és un dia de recomençar, no? És el primer dia de la creació del món, no? Per tant, endavant ses atxes.
Molt bé, gràcies per tot, per estar aquí amb nosaltres. No he fet preguntes polítiques, perquè el teu futur polític, encara que duguis uns anys, crec que encara em pot donar bastant més, i més ara que ets el coordinador general de Menorca, amb altres partits, es qui és el secretari general també és el candidat a Menorca. Seràs tu el candidat de Més per Menorca?
És Més qui ve, tenim primàries i ho sabreu.
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres i que t'ho passis bé.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Dopo domenica e lunedì non perdiamolo il tempo, ragazzi. Non è poi tanto quanto pensate. Dopo l'inverno arriva l'estate e di domani nessuno lo sa. Fermano minuti se ne va, è la vita che se ne va, se ne va. Dura solo il tempo di un gioco, se ne va. Non sprecate le insulti da poco, se ne va. Fermano i minuti, dopo domenica e lunedì, camminano le ore ed il tempo se ne va, non si fermano i minuti, di domani nessuno lo sa. Dopo domenica e lunedì, no, non perdetelo il tempo, ragazzi. Non è poi tanto quanto si crede, non è da tutti catturare la vita, non disprezzate chi non ce la fa. Vanno le nuvole coi giorni di ieri, guardare bene e saprai chi è così.